Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i un minut. Bon dia, us informa Júlia Julbé. Els funcionaris de presons asseguren que no pensen negociar amb el Departament de Justícia mentre Gemma Ubasart sigui consellera. Denuncien que les polítiques penitenciàries que ha aplicat han provocat l'augment d'agressions que ha acabat amb la mort de la cuinera de la presó de Mas d'Enric. Més detalls. Pau Massip, bon dia.
Bon dia. Un grup de treballadors que no està vinculat a cap sindicat assenyala directament la consellera de Justícia i el secretari de Mesures Penals, Amán Calderó. Per això, davant les peticions de mà estesa que fa la consellera Gemma Ubasart per negociar amb els treballadors, la Sandra, una jurista de la presó de Lledoners, respon així.
No volem mans tacades de sang, que és el que ens ofereixen. No les acceptarem en cap moment.
Els funcionaris de presons lamenten que els canvis aplicats pel Departament de Justícia els han deixat sense cap eina per controlar els reclusos quan els falten el respecte. Per això, reclamen que se'ls reconegui com agents d'autoritat.
Moltes gràcies, Pau. Més qüestions. El govern espanyol culpa el Partit Popular del bloqueig perquè el català sigui llengua oficial a Europa. Avui hi ha una nova reunió dels ministres d'Afers Europeus. En parla el secretari d'Estat de la Unió Europea, Fernando Sampedro.
Quizá si hay otro tipo de resistencias, sean resistencias más políticas que tendremos que abordar de otra manera y que probablemente tiene mucho que ver con el acuerdo que el ministro ha ofrecido en España a toda la oposición para que se puedan sumar a apoyar esta reivindicación y que permitiría que los gobiernos que están gobernados por otras fuerzas políticas también la apoyaran.
I encara a Europa, el Comitè de Peticions del Parlament Europeu ha votat aquest dimarts a favor de l'informe que posa en dubte el model d'immersió lingüística a Catalunya. El document és el resultat de la missió que van fer diversos eurodiputats, la majoria d'ultradreta, el desembre passat a Catalunya. Els membres del comitè expressen la seva preocupació per les serioses disfuncions, diuen, que genera el model d'escola català pels alumnes que tenen el castellà com a llengua materna i també demanen un tracte equivalent de les dues llengües. L'informe ha tirat endavant amb els vots dels conservadors i l'ultradreta, tot i el boicot de les formacions progressistes que han qualificat de partidista aquest text final. Sobre això, la diputada d'Esquerra Republicana, Diana Riba, ha tornat a dir que creu que s'ha fet un ús partidista d'aquesta comissió.
Des del 2018, la comissió demana que tots els aspectes en matèria lingüística i educativa es tanquin perquè no hi ha competència dintre les institucions europees. Tot i així, hem vist aquesta dreta i extrema dreta, majoritària avui també a la sala, com han estat utilitzant aquest comitè fent ús de tots els diners públics per tirar endavant una missió que mai hagués hagut de començar.
Riba també ha qualificat de pantomima l'informe elaborat pels eurodiputats conservadors i ultranacionalistes. I abans dels esports, un darrer apunt, marxem a Lleida, on els Mossos d'Esquadra han pogut rescatar el menor d'edat que els seus pares es van endur a punta de pistola d'un CRAE de Lleida. Aquests fets van passar El mes de gener, la policia ha detingut el pare al Carràs, al Segrià, i la mare a Maçanet de la Selva. Tots dos estan acusats d'un delicte de sustracció de menors i, en el cas de l'home, també d'un delicte d'amenaces amb arma de foc. En aquest mateix operatiu, els agents han pogut localitzar un altre menor d'edat tutelat que s'hauria escapat, en aquest cas, d'un altre centre. Ara són les 12:05, plana esportiva. Comença aquesta hora des de Mataró, la segona etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, una etapa que acabarà a l'estació d'esquí de Vallter després de recórrer més de 186 quilòmetres. Avui els ciclistes han de fer front a la primera etapa de muntanya de veritat, la de més quilometratge d'aquesta volta. L'etapa d'aquest dimarts marcarà, de fet, el primer test de veritat entre els corredors cridats a sortir a la foto final del proper diumenge a Montjuïc. Per tant, s'espera una etapa tensa en què de ben segur hi haurà atacs i en què tothom estarà pendent de Pogacar, cert, després que ahir se li escapés el triomf per una distracció. Avui el terreny és ideal perquè el ciclista agafi ja les regnes d'aquesta volta. N'estarem pendents. I en tennis, aquesta mateixa tarda es presenta el cartell complet del Trofeu Godó de Barcelona amb Alcaraz i Nadal com a grans protagonistes. Avui a les 6 s'anunciarà aquesta llista oficial de participants del torneig català que es disputarà a les pistes del Club de Tennis Barcelona del 13 al 21 d'abril. De fet, serà una edició especial coincidint amb el 125è aniversari del club, que espera poder adornar aquesta commemoració amb el retorn de Rafa Nadal, 12 vegades campió del Godó, i on no hi participa des de l'any 2021, ara fa 3 anys. A banda del tenista de les Illes, també estan confirmats Alcaraz, guanyador de les dues últimes edicions, el rus Andrei Rublev i el grec Stefanos Tsitsipas, molt pendents, per tant, al llarg d'aquesta tarda. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora serà el punt de la una del migdia. Recordin que sempre poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat. Fins la una, els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La Caravana. És hora de fer la parada solidària a La Caravana.
Gairebé 9 minuts que passen de les 12 del migdia. Mireu, no sé si ho sabíeu, però avui, 19 de març, a part de ser el dia del pare, el dia de ser Sant Josep, i a part de menjar molta crema arreu del país, és el Dia Mundial del Treball Social. I avui, des de La Caravana, volem conèixer detalls sobre la situació dels treballadors socials a Catalunya. Trobem que és important reflexionar sobre la tasca d'aquests professionals que dia rere dia ofereixen acompanyament i assistència a persones i famílies en situacions de vulnerabilitat. I no sempre és fàcil. Per parlar de tot plegat, per conèixer la seva situació i a quines dificultats s'hi enfronten, ara mateix rebem a l'estudi de Ràdio Estel la Conxita Penya. Ella és treballadora social, màster en mediació i resolució de conflictes en institucions sanitàries i degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Conxita, molt bon dia i gràcies per pujar a La Caravana.
Bon dia i gràcies per deixar-me pujar.
Help in any way.
Conxita, deixa'm començar per aquí. En el Dia Mundial del Treball Social, hi ha més coses a celebrar o més coses a denunciar?
A mi m'agradaria dir que hi ha més coses a celebrar. De fet, sí que és veritat que hi ha una celebració grossa, que és que la professió del treball social existeix des de fa més de 100 anys i hem anat evolucionant des d'un origen de beneficència fins a una professió amb una metodologia científica i unes vies d'intervenció. Però, malauradament, tenim també moltes coses a denunciar, moltíssimes.
Com quines?
Per exemple, avui toca parlar de la professió, eh? I quan parlem de la professió, nosaltres tenim tendència a parlar de les situacions de vulnerabilitat, pobresa extrema, problemes de salut mental, tot allò, no?, que és una xacra per les persones i que els impedeix tenir un itinerari de vida o vital com voldríem. Però a mi m'agradaria parlar més aviat de quina és la situació que tenim com a professionals. Per què és important? Perquè hem de tenir una professió enfortida i ben col·locada i ben prestigiada per poder realment donar el servei a la ciutadania, que és el que és necessari.
Precisament, volia anar una mica per aquí i m'has posat la pilota al peu, diguem-ne. És una feina prou reconeguda?
En absolut. En absolut.
Per què creus que passa això?
Bueno, jo tinc
aquesta percepció, sí, també, que no
jo
ho és.
Jo crec que hi ha un element molt, molt objectiu, no?, que és que en un món on es tendeix a la hiperespecialització, el treball social és una professió de base generalista molt transversal i molt polivalent. Com està concebuda, inclús dintre del nostre col·lectiu, que després, si vols, podem parlar de les especificitats del treball social que les té i cada vegada més. Aquesta seria una objectivació. L'altre motiu que jo considero de poc prestigi de la professió és que nosaltres som una professió de cura, de cuidado de les persones, i som una professió feminitzada. Tenim un 92% de professionals de dones.
92%,
92% dels professionals del treball social col·legiats són dones, no? Llavors, clar, fem un símil a la societat, no? Dones que cuiden és una feina de segon nivell, de segona línia. Això és com el valor que la societat ens otorga.
És bèstia, això, eh?
És molt bèstia. A més, amb un missatge habitualment dels mitjans de comunicació, no és el cas vostre, perquè tinc que dir que ens convoqueu sovint i que és un mitjà que ens permeteu, que ens expresseu i ens teniu en compte. Però, en general, la mirada que posen els serveis de comunicació en el treball social és la mirada sempre dels serveis socials que retiren criatures, la treballadora social que només dona les ajudes a la població migrada. Bueno, tenim tots aquests estigmes, no?, que ens impedeix també posar en valor, no?, que som una professió d'acompanyament i cura de les persones, no? I això és molt difícil de visualitzar.
De seguida hi torno a les preguntes que tenen a veure amb tot plat, però ara deies una cosa importantíssima, com, per exemple, que es critica molt a serveis socials que doni ajuda només a les persones migrades. I això s'ha usat molt com a populisme des del punt de vista de l'extrema dreta. Seré molt clar, però us emprenya sobre manera que això s'usi políticament i de forma populista per l'extrema dreta?
Sí, sí, de sobremanera, diguem, de gent que genera a vegades situacions d'ira interna, no?, i d'impotència, perquè no és cert. O sigui, nosaltres, si ajudem a les persones migrades, és perquè tenen una situació de vulnerabilitat que no tenen altres col·lectius. O sigui, nosaltres, les valoracions que fem estan en funció de les necessitats que té cada persona, per donar-li a cadascú el que necessita, no? Llavors, evidentment que hi ha col·lectius migrats que arriben en bones condicions i altres que no. Però és igual que n'hi ha persones pròpies i autòctones del territori que tenen bones situacions i altres no, cada vegada més, no? Llavors, no és el que siguis, sinó com et col·loca la societat i quines possibilitats de millora i oportunitats et dona. Llavors, això ens incomoda perquè és populista, és rumorologia i no és cert, no és cert. I, per altra banda, el treball social és una professió que fa unes intervencions molt bones i molt en el marc de l'acompanyament i l'ajuda a les persones, que llavors no es visibilitzen. Sempre se'ns reconeix més aquella part més negativa, no la part positiva del valor, no?, que afegim a la societat.
Estem parlant de la visibilització. És una pregunta, jo em moc molt per percepcions, quan no hi entenc de la temàtica, però jo crec que les persones que us dediqueu a tot aquest treball més social feu una mica d'antropòlegs. És a dir, pot ser que la certa invisibilitat ja us vagi bé a l'hora de treballar, però també us perjudiqui per aquest reconeixement que no es veu?
Bueno, jo crec que soc una professió poc corporativista. O sigui, el nostre enfoc és la defensa de la justícia social, que això és un mantra, no?, que té molt també de militància. És evident, no?, per fer determinades feines has de connectar, no?, amb aquest punt de valors molt interns i de molt de defensa del desequilibri social, no? Llavors, nosaltres, la majoria de les vegades, no lluitem per la professió, sinó que lluitem, no?, per les injustícies que veiem com a professió, i això de fet està en el nostre codi deontològic, no? Però a vegades no ens permet visibilitzar que la professió en si mateix, una professió enfortida i ben posicionada políticament i en les institucions i allà i en els espais on es prenen decisions, reverteix en que podem influir més per fer els canvis socials i l'influència en les polítiques socials que són necessàries. Llavors, això ens passa, ens perdem amb la militància a vegades.
Quin paper juguen també les relacions i el vincle amb les persones en l'exercici del treball social?
És la clau de la nostra intervenció. De fet, evidentment, el treball social intervé en diferents metodologies d'intervenció, com pot ser la comunitària, també el treball grupal, però l'entrevista, que és on s'estableix la relació amb les persones, és clau. A vegades nosaltres sempre diem que el treball social en si és un recurs molt poderós per ajudar les persones a empoderar-les i fer canvis. I això, si no ets capaç d'establir una correcta relació i un vincle, és molt difícil arribar a fer aquesta acció transformadora perquè una persona sigui capaç per si mateixa d'assolir els canvis que necessita a la seva vida, no?
Per tant, dedicar-se al treball social, s'ha d'estar fet d'una altra pasta, també?
Jo diria que sí.
Perquè suposo que us enfrenteu a realitats molt dures.
Sí. Mira, de fet, ara justament venia de l'Hospital Clínic, que han fet una jornada per celebrar el Dia Mundial del Treball Social, no? I hem parlat de la salut mental, que és un dels problemes socials que hi ha ara en aquest moment, socials i de salut pública en aquests moments. I realment els companys i companyes que parlaven de la intervenció del treball social en l'àrea de la salut mental, que es pot poc conegut, però que fan una feina important amb adolescents, amb adults i també amb l'etapa, tot el que és el tema de la salut mental perinatal, no? I han parlat com intervenen, com s'integren, no? Ens han passat uns vídeos amb unes imatges molt dures i realment tots els que estàvem allà, malgrat que aquest és el nostre dia a dia, la nostra realitat que veiem, encara te n'adones que t'emociona i que connectes i empatitzes amb aquella situació. Per tant, s'ha de ser d'una altra pasta per estar en contacte permanent amb el dolor de l'altre, no? Que a vegades és sobretot el que nosaltres fem, no?
Clar, com amb una feina que suposa un vincle tan fort amb l'altra gent i amb gent que ho està passant malament i, clar, escolta, realitats duríssimes, ara ens ho deies, clar, com no t'ho endús a casa, això?
Bueno, perquè hi ha una àrea que és la cura del professional, no?, que nosaltres procurem, inclús des del col·legi, fomentar-la, que són les tasques de supervisió. O sigui, els equips de serveis socials i també els de salut han de tenir uns espais de supervisió on es treballa en aquests aspectes, no? Que és allò, no?, que t'està impactant personalment en el teu dia a dia, perquè és important que nosaltres també tinguem una bona salut mental, no? Si més no, que coneguem què és allò que ens connecta també amb les nostres realitats pròpies, no?, per treballar-ho i que no t'impedeixi fer la tasca d'acompanyament i cura de l'altre.
Parlàvem també d'això, d'invisibilitat. D'invisibilitat de la vostra feina, però, clar, també d'invisibilitat d'una realitat que vosaltres coneixeu molt bé. Per tant, tot plegat, tot aquest conglomerat fa que tot això sigui un tabú.
Sí. La pobresa no agrada. ¿Vale? O sigui, les situacions de pobresa no agraden. Les societats avançades tendeixen a amagar la pobresa, no? I la pobresa no desapareix, no? Llavors, totes les professions que estem vinculades al treball amb la vulnerabilitat, la fragilitat, la pobresa, tot allò que, a més, torna a confronta un sistema de benestar que en realitat no és tal, no? I que permet que determinades persones visquin de determinades maneres no agrada. Llavors, clar, nosaltres és una realitat que es posem. I, a més, molt curiós, no? Tu, quan en el teu àmbit personal, o inclús a vegades també en el professional, intentes explicar una situació que has viscut al teu lloc de feina, poques persones acaben d'escoltar el teu relat perquè dol, vull dir, hi ha com un rebuig a escoltar determinats relats, si no és que hi ha un enfoc una mica més amarillo, més groc, per dir-ho d'alguna manera, no? Però si tu entres a aprofundir, no?, en la realitat d'aquella persona, mira què situació tenia, el que ha plantejat, com l'han reconduït i tal, o et mous dintre del teu propi col·lectiu o difícilment pots arribar a acabar d'explicar què estàs treballant en aquella situació. Genera realment un... No es vol veure, i sí, sí, pot tenir que veure també aquesta invisibilitat amb quin és el nostre objecte d'intervenció.
Clar. Una altra cosa que també vull posar sobre la taula és que el món ha canviat en molt poc temps. L'altre dia veiem, per exemple, el Mobile World Congress a Barcelona, com la intel·ligència artificial s'està posant sobre la taula en molts aspectes. Ara hi ha la Fira Alimentària, també s'està posant la intel·ligència artificial sobre la taula. El món de la vulnerabilitat també ha canviat, i no només. Les eines per fer-hi front també han canviat?
No, les eines per fer-hi front no. Jo diria que estem en el mateix moment, perquè les eines són...
Malauradament,
no? La vulnerabilitat, evidentment, que ha canviat, Vull dir, perquè canvia el context social i ara comencem a parlar de los pobres trabajadores, no? O sigui, persones que, malgrat estan en el món laboral, continuen sent pobres perquè potser poden cobrir les despeses ordinàries, però quan tenen una despesa extraordinària no poden fer-hi front. I això també és pobresa. Vull dir, la OMS ja ha definit quins són els estàndards de pobresa i el no poder fer front a despeses extraordinàries o no poder tenir una setmana de vacances a l'any és pobresa en el context actual, no? Per tant, la vulnerabilitat ha canviat. Vulnerabilitat avui en dia també pot ser una persona gran, fràgil, en situació de soledat. O sigui, hi ha molts tipus de vulnerabilitat, no? Per tant, ha canviat. Ara, els mitjans per resoldre? Bueno, si parlem del món digital, no?, i de les noves tecnologies, sí. Però, bueno, hem començat a parlar també de la bretxa digital. Hi ha persones que per la seva situació no poden arribar a determinats dispositius. Per tant, l'administració ha de mantenir els sistemes tradicionals també d'acostament o d'accessibilitat a que les persones en situació vulnerable puguin accedir a les ajudes o allò que necessitin de l'administració, no? I en aquest sentit sí que ha hagut un canvi, però la manera d'enfocar com s'han de resoldre els problemes continua sent igual de paternalista i que fa molts anys, no? O sigui, en realitat...
Què hem de fer per canviar-ho, això?
Bueno, hem de fer polítiques on el respecte a l'autonomia de les persones i l'empoderament de les persones siguin la clau. Hem de fer un ingrés vital mínim, no?, que permetin un sostre de sostenibilitat temporal amb programes de reinserció reals que acompanyin a les persones perquè puguin ser autònomes. Vull dir, aquest mantra també de que la gent vol viure de les ajudes, perdoneu, qui vol viure de les ajudes si de les ajudes no es pot viure? Això també s'ha de trencar. Jo, clar, sempre hi haurà gent, bueno, que sí, però no és la tònica general. La gent, si demana una ajuda, és perquè la necessita i el que vol és no tenir que dependre de ningú ni donar cap explicació i fer la seva vida. S'hauria de resoldre el problema de la vivenda. Aquest és un dels grans problemes que tenim en tot el país, no? No tenir un accés a la vivenda, i això no només afecta a la gent vulnerable o en situació de pobresa, afecta els joves, no? Els projectes de vida, no? A la independència de les persones joves. Vull dir que tot això estem en una roda d'un hàmster.
Mm-hmm. Abans ens ho deies, Conxita, cada vegada hi ha més pobres que treballen.
Sí.
Les condicions laborals dels treballadors socials són millors ara que fa uns anys?
Depèn del sistema en el que treballis. En general, tenim una situació laboral assimilada a qualsevol altra professió de grau, de grau universitari, no? Però després depèn dels convenis col·lectius. Ara, amb l'assignatura que va haver-hi amb la taula del tercer sector, no?, amb la millora de la llei del tercer sector, els companys que treballaven en el tercer sector, que són els que estaven amb un conveni laboral molt precaritzat, han millorat les seves condicions, no? I en general, jo diria que estem en una situació digna, eh? Uh-huh. A salut estem equiparades a infermeria, serveis socials no estan igual d'equiparats que els que treballem a salut, depèn també del conveni de cada ajuntament, vull dir, hi ha una certa... disparitat en funció dels convenis col·lectius, però jo diríem que en aquest sentit és una professió dignificada. Ara, millorable, segurament, com sempre ho és tot. Ara s'està reivindicant que amb els estudis de grau es reconegui el conveni a la U, que és un tema més aviat de funció pública i de l'Estat, no és un tema autonòmic. Uh-huh. Però també se'ns hauria de reconèixer, no nosaltres, els mestres, a moltes altres professions. En aquest sentit, jo crec que sí. Potser en el sector que estan en aquests moments pitjor és en el de les residències de gent gran. Aquí, hi ha una infravaloració del sou i també les funcions del treball social en l'entorn residencial. També a vegades les competències no estan ben definides, acaben fent una mica de tot, i això s'hauria també de fer una revisió i posar en valor.
Ara que em parlaves de convenis, calen més suports entre, per exemple, universitats, col·legis professionals, administracions públiques i altres actors socials per fer-hi front a tot el que estem parlant?
Sí. Sí, clarament, clarament. Aviam, nosaltres des del Col·legi de Treball Social treballem, evidentment, amb els foros institucionals pertinents, i ara hem fet també un foro amb totes les universitats de Catalunya perquè pensem que no pot haver-hi distanciament entre el que són els estudis acadèmics i l'exercici professional, més allà de l'àmbit de les pràctiques curriculars. Penso que haurien de ser dos mons, i amb això la universitat també està per valor, que haurien d'estar molt més connectats, i també hauríem de començar a pensar en el futur curricular de la professió, en poder sortir d'aquesta transversalitat del treball social i poder començar a parlar de les especialitzacions. Cada vegada n'hi ha més estudis de màster. Tenim el màster en treball social sanitari. Uh-huh. Ara al col·legi traurem dintre de poc, conjuntament amb el Consejo General de Trabajo Social, una acreditació en supervisió. Tenim treballadores socials forenses. Tenim treballadores socials de l'àmbit de la mediació, d'educació. Vull dir que és una professió que ha d'estar en tots els sistemes de benestar. L'exercici lliure és un altre dels camps, no? I hauríem de poder també començar a treballar amb les universitats, sortir, no?, d'aquesta base generalista, que és molt potent i molt necessària, però anar també a aquests àmbits d'especialització.
Perquè coincida com a degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, quina és la teva visió sobre el futur del treball social a Catalunya i, sobretot, de la seva contribució a la millora pel benestar social?
A mi m'agradaria poder ser positiva, però m'heu agafat en un moment una mica...
De bajona, eh?
De bajona. Vale? És coherent. Estem en una crisi. Vale? Estem en un moment de crisi, vull dir, això.
En una crisi, Conxita, que si m'ho permets, és que anem encarrilant... jo recordo el 2008, sí, que vam començar aquella crisi d'habitatge, la bombolla immobiliària,
sí,
i no hem parat.
No hem parat.
I
no
estem
parat.
Al 2024.
Estem al 2024, i què ens passa? Que excepte en el sistema de serveis socials, que ara podem fer un incís, en la resta dels sistemes, el treball social sempre està en el furgon de la cua. Vale? Amb la qual cosa, en el moment de crisi, l'eslabó més dèbil sempre és el que surt perjudicat. Llavors, estem constantment en una lluita en el sistema de salut, en el sistema d'educació, en el sistema de justícia, en una lluita permanent, no?, per la permanència del treball social en els sistemes, no?, i per el reconeixement i la visibilització i el valor que aporta la, la nostra intervenció en els sistemes. Si després això ho extrapolem amb els serveis socials, on és l'àmbit natural de desenvolupament de la professió, ens trobem amb un model, amb un sistema basat en un model molt assistencialista, molt de l'origen de la beneficència, on el treball social ha quedat advocat a la tramitació de burocràcia. En determinats ajuntaments més petits o amb més proximitat, potser tota la intervenció comunitària, que és on té l'origen de treball social, es pot realitzar, però en realitat, en els ajuntaments potents, com pot ser el de l'Hospitalet, el de la Barcelona, possiblement altres hospitals, no és que s'hagi abandonat la comunitària s'està fent igual, però entren altres professions del món social, com els educadors, que sempre han estat fent aquesta feina, entren també els psicòlegs socials, ara tenim la rama de la FP, de la formació professional, que són els integradors socials, que es llencen més a fer aquesta tasca comunitària i el treball social es queda més relegat al despatx i a la tramitació d'ajuda i als informes de vulnerabilitat. I això és una gran pèrdua, perquè el nostre lloc està al carrer i al costat de la, al costat de la gent, no? En aquesta relació...
Falten professionals?
Sí, sempre falten professionals.
T'ho dic perquè, clar, ara... I ara, ara et parlaré des de l'entranya, eh? Sí. Aviam si em puc explicar bé, perquè quan parlo d'aquestes coses, clar, m'emprenyo, perquè veig realitats que no són justes. Quan tu exposes això a gent amb decisions, a gent que pertany a institucions, al món de la política, etcètera, etcètera, com, per què no es veu tan clar que si som en crisi el que s'ha de potenciar són polítiques socials, precisament?
Jo crec que...
O sigui, quina és la resposta pel món institucional?
Que s'han d'impulsar polítiques socials, jo crec que això ho tenen clar. De fet, nosaltres en el col·legi estem en determinats foros, no? Ara s'estava intentant impulsar tot el tema de l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària, també tot el tema de la reforma de la, bueno, de les millores, no?, de les esmenes que s'havia de fer a la renda garantida. Vull dir que estem en diferents foros on sí que s'estan impulsant aquestes polítiques socials. El problema és que no tenim, no acabem legislatures on, més enllà de poder començar a parlar i dimensionar, les coses es puguin implementar i avaluar. O sigui, fa anys que no arribem a la implementació i l'avaluació de les polítiques socials que s'estan implicant. Això és un gran hàndicap. Però, a més, és que en aquest marc, quan entrem als treballadors socials, el rol on ens col·loquen les institucions no és el rol on el treball social hauria d'estar, no? O sigui, nosaltres tenim moltes més competències d'allò que el sistema vol que fem. I pensen que hi ha altres professionals, altres professions no professionals, que estan igual de capacitades per fer-ho, perquè clar, està clar que entrar en un quiròfan o operar un cervell no pot fer qualsevol. Però potser sortir al carrer a fer comunitària, potser sí. És el que es pensa. Això no és cert. Això no és així. Vull dir, tenim 4 anys d'estudis i màsters i molta carrera per poder desenvolupar també aquests coneixements i aquestes vies d'intervenció.
Que deies, no? Calen sistemes de mediació...
Claro.
Moltíssimes coses.
I el canvi social, a vegades, és molt més complex que no passa el canvi científic. Tu tens un procés científic, inicies un procés d'investigació, l'inicies, l'acaba, i tens uns resultats que els mesures. A l'àmbit social, són processos que moltes vegades tenen un inici i no saps quan tindran un final, no? Vull dir, és anar fent aquest canvi, Llavors és més difícil de visualitzar i de calibrar i a vegades ens costa a nosaltres també molt donar els resultats de manera objectiva. Vull dir que hi ha, també segurament hi ha un, quelcom de part de la professió que també té a veure amb tot això, No únicament tot és extern. També deuen haver-hi causes molt internes.
Conxita, per últim, jo et poso en un jardí, tens tota l'opció de fer-me un passapalabra i te l'entendré, Però és que ara ho anomenàvem tot plegat. Eleccions anticipades, pressupostos aturats. Com ho valoreu, això, vosaltres, que veieu les cares de les persones que més pateixen cada dia?
Com un entrebanc, de nou com un entrebanc. És un entrebanc, ¿vale? Perquè, i una incertesa. Un entrebanc i una incertesa. Projectes aturats, amb molts esforços darrere de moltes persones i amb la incertesa de si hi ha un canvi de govern, cap a on aniran les coses. Igual tot aquest esforç invertit s'ha de posar en una altra banda perquè venen altres aires, no? I això preocupant, molt preocupant. I, bueno, jo crec que les persones que estan en situació de vulnerabilitat i en situacions extremes, a vegades això tampoc... Bueno, els impacta el que s'impacta, perquè crec que la seva realitat és tan complexa que potser ni connecten, no?, amb la necessitat de que per sobre hi hagi un marc que els ajudi a sortir, no? Com ens en sortim? Gràcies al dia a dia dels professionals, que a base d'esforç mai tiren la tovallola. I això haig de fer una llança no únicament a favor del treball social, no, sinó de totes les professions, de l'àmbit social, de l'àmbit de la salut i de tots els àmbits, que són professionals i que no deixen de fer la seva feina. I gràcies a això jo crec que les persones se n'en surten.
Sí, deixa'm-ho dir això, perquè si no implosiono. Us recomano molt una cosa, perquè ara ho estava pensant i per què no fer-ho. Aquesta entrevista quedarà penjada, aquesta conversa amb Conxita Peña quedarà penjada a Radio Estel a la Carta, al nostre web de Radio Estel a la Carta. Us recomano que la busqueu un dia determinat, l'11 de maig, que és dia de reflexió. Estaria bé tornar-ho a escoltar tot plegat. Conxita Peña, treballadora social, màster en mediació, resolució de conflictes en institucions sanitàries i deganada del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Moltíssimes gràcies, moltíssimes felicitats per un dia com avui i moltíssima bona feina, com sempre.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Ràdio Estel. Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Mmm! Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. Ara, amb els nostres bunyols de Quaresma, t'enllaparàs els dits.
Ràdio Estel. Escoltant... sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Set minuts que passen de 2:15 del migdia. És el moment d'obrir les portes del Viure en Salut. Un cop més aquí a Ràdio Estel. Un espai que tenim aquí als matins, als continguts de la caravana. Joan Trias, conductor i alma mater del programa, s'agafa uns minuts per respirar enmig de les seves 6 hores de directe. Per tant, ja ho sabeu, cada dia de dilluns a dijous aquí em tindreu i em teniu portant endavant aquest espai. Es tracta d'acompanyar-vos, de donar-vos veu, d'estar al vostre servei per tractar de solucionar els vostres problemes de salut, també de benestar, de la mà dels amics de Marnis. Ells són una de les estrelles del moment d'aquest programa. L'altra és el doctor Jacinto Valverde, que en res el podrem saludar en directe des de Madrid, el nostre doctor, la seva saviesa, l'elegància i l'humor. Ja ho sabeu que entra, com us deia ara, en directe des de Madrid i sempre és un plaer. Sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar que tenim aquí als matins a Ràdio Estel, un clàssic de la casa. Podeu enviar-nos consultes en qualsevol moment del dia. Estem oberts 24 hores. També us dic que l'espai durarà fins a la 1 del migdia. Aquí estarem per tractar de donar solucions als vostres problemes de salut. Per tant, esperem els vostres missatges. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Molt important aquest número de telèfon, ja ho sabeu, el 663-9930-62 és la manera de contactar amb nosaltres, d'enviar-nos missatges de veu o missatges per escrit, els vostres dubtes, alguna cosa que us faci una mica a la guitza, que us molesti, tot enfocat, evidentment, a la salut i el benestar. Nosaltres estarem encantats de traslladar les consultes al doctor. Aquest número de telèfon és la clau, és 663-9930-62, 663-9930-62. Si no us ve bé, enviar un missatge per escrit o un missatge de veu, també tenim una adreça de correu electrònic, és la següent, lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Ens exposeu tot el que vulgueu, els detalls que us vinguin de gust, i nosaltres encantadíssims de traslladar la vostra consulta al nostre doctor. Per tant, moment de saludar el doctor Jacinto Valverde, que ja nos està escuchando. Buenos días, doctor.
Don Rafael, muy buenos días.
Buenos días, Jacinto. Muchas gracias por una vez más regalarnos un poquito de tu tiempo en medio de tu jornada. Siempre es un placer, con muchas ganas de abordar las consultas de los oyentes, que siempre está muy bien, y de ver qué productos de Marnis les podemos recomendar para que su salud esté un poquito mejor. Mira, estaba pensando que en estos días, Jacinto, si me permites, una de las cosas que me estoy encontrando más es aquel dolor de garganta que no acaba de responder a nada en concreto, es decir, tampoco es que estés como ni muy constipado ni muy... Pero, por ejemplo, en casa ha pasado, ¿eh? Es que me molesta la garganta. No sé esto porque pasa, si nos puedes hablar un poquito, y luego si hay algún producto de complemento alimenticio de Marnis que a lo mejor pueda ayudar con los dolores de garganta.
Bueno, en esta época del año se nos van a mezclar esas molestias en la garganta, que pueden ser todavía de origen viral, uh-huh, o que pueda ser de origen alérgico,
vale,
¿sabes?
Sí.
Muchas veces pues hay gente que nota la alergia en esa faringe, en la laringe, se le reseca más, la mucosa se inflama un poquito más y aparece ese dolor de garganta o molestia o sensación de que la garganta la tienes muy reseca, ¿no? Bueno, magnífico complemento alimenticio de Marnis,
sí,
que utiliza una serie de sustancias para bajar ese edema, esa inflamación de la mucosa, uh-huh, tanto de la laringe como de la faringe, de las cuerdas vocales, utilizando el efecto del erísimo,
vale,
la vitamina C, el propóleo y el mentol, que viene en forma de spray y que se llama Propoltos.
Muy bien, Propoltos.
Propoltos, abres bien la boca, aproximas, uh-huh, lo máximo posible a la garganta el spray, te puede dar 3 o 4 pulverizaciones que puedes repetir varias veces al día.
Fantástico, pues así de sencillo. Si en estos días, en esta época del año, os está molestando un poquito la garganta, o conocéis a alguien que le molesta, es una sensación pues que a lo mejor te acostumbras un poco, pero también suele ser desagradable y tiene que pasar. Pues Marnis tiene este fantástico producto, el Propoltos. Es un spray que viene con este pulverizador directo a la garganta, 3 o 4 pulverizaciones, y esto va a ayudar a aliviar muchísimo este dolor de garganta. Doncs aquest producte i tots els que ens recomana el doctor Jacinto Valverde els podeu trobar, comprar, demanar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. Ja us ho recordo cada dia i avui també. Evidentment, la pàgina web de Marnis sempre és una gran idea, és molt fàcil de trobar i allà podeu fer-vos una idea de com és l'univers de Marnis, però sobretot, acudiu a la vostra farmàcia o parafarmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Sabeu, és 663-99-30-62, la clau que us obre les portes d'aquest espai. Venga, pues vamos, Jacinto, con las consultas que he recopilado para un día como hoy. Por ejemplo, tenemos aquí una de Julia García, 32 años, nos cuenta que tiene, de Badalona. Estamos, dice, en casa, que no nos quitamos de encima resfriados y gripes, dice ella. En este sentido, tanto su marido como su hija de 5 años están un poquito arrastrando estos síntomas. Ella pregunta si podríamos recomendar algún complemento de Marnis para mejorar un poco la salud inmunológica y aumentar las defensas para evitar, básicamente, estos resfriados y gripes que, según nos cuenta, van un poco encadenando, ¿eh? Mejoran, empeoran, y queda a la espera de la respuesta. Muy agradecida, nos dice Julia de Badalona. A ver qué le podemos contestar.
Bueno, pues que claro que le vamos a ayudar, vamos a recomendar complementos alimenticios que van a servir desde los niños a partir de 4 años hasta nuestros mayores, ¿vale?
Vale.
Son complementos que van a mejorar un poquito o van a tener o van a aportar los nutrientes suficientes para que esa parte de tu sistema inmunitario, que es el humoral, el que se encarga de fabricar los anticuerpos frente a las infecciones víricas, pues esté siempre funcionando al 100%. Con lo cual, si tú tienes una infección vírica, tu sistema inmunológico fabrica los anticuerpos frente a ese virus, pero se queda un poco debilitado mientras que ha estado con este tema, siempre que tenga esos alimentos necesarios para estar siempre funcionando al 100%.
¿Vale? Vale.
Y en este caso, para los adultos, ¿vale? El que incorpora vitamina B6, calostro, jalea real, reishi y shiitake como hongos inmunomoduladores y propóleo purificado. Y se llama Propolvit Defense.
Muy bien.
Propolvit Defense viene en viales y hay que tomar un único vial por las mañanas antes del desayuno.
Muy bien.
El equivalente al niño incorpora todas las vitaminas del grupo B, vitamina C, D y E, propóleo purificado y jalea real. Dosis adecuadas para niños, lógicamente.
Claro.
Y este se llama Protect Junior.
Protect Junior.
Protect Junior. De 4 a 12 años, de 4 a 12 años, medio vial al día. A partir de 12 años, un vial diario. Así que tenemos a toda la familia desde los 4 añitos en perfecto estado de revista.
Pues mira, le va a venir perfecto a Julia, que nos escribe, como hemos dicho, desde Badalona, porque ya habla de ella, de su señor esposo y de su hija de 5 años, que están aquí con las defensas, que no acaban de salirse bien de los resfriados y las gripes, cosa que a veces pasa, evidentemente, aquello que dices, es que llevo 2 semanas que no me quito este catarro de encima y no estás arrastrado para estar en cama, vas funcionando, pero con esta molestia, ¿no? Que es bastante molestia. Pues esta es la recomendación de Jacinto Valverde, el Propolvit Defense de Laboratorios Marnis, un vial por la mañana, esto para los adultos, en este caso para Julia, para su marido, para cualquier persona que nos esté escuchando y se sienta identificada con esta problemática, y luego si en la familia, como es el caso de esta oyente, tenéis algún niño que también le está pasando, de 4 a 12 años, el Protect Junior, de 4 a 12 años el Protect Junior, medio vial al día, y a partir de 12 años ya se puede tomar el vial entero. Con este complemento, siendo constantes, vamos a evitar esta molestia, que efectivamente lo es una molestia, pues estar siempre acatarrado, es así. Vamos con otra consulta. Jordi Martínez, 38 años, de Girona, nos escribe diciendo que ha estado últimamente experimentando ciertos altibajos emocionales y dice que pasa días sin demasiado ánimo. Dice, ya sé que estas cosas de la mente hay que cuidarlas bien y en ello estoy. Por lo tanto, aquí, buen primer paso, porque sí que es cierto que si te sientes de esta manera, Jacinto nos lo dice siempre, hay que identificar cuáles son los motivos y tratarlos bien para que no vaya a mayores, porque las cosas de la mente a veces no les damos la importancia necesaria, porque es una cosita que, bueno, pues estoy un poco más decaído y tal, pero es importante acotar, acotar. Entonces, él dice que le gustaría saber si hay algún producto que pueda ayudar a con este ánimo, que le suba un poquito el equilibrio emocional. No sé si afina tanto Marnis, ahora le contestamos, Jacinto, a Jordi de Girona.
Bueno, decirle lo primero a Jordi, a todas las personas que sean como Jordi, que no tengan ningún tipo de reparo ni de vergüenza en consultar por un problema de salud mental. De hecho, hay una especialidad médica que lleva muchísimos años que son especialistas en salud mental. Fíjate si es importante,
claro,
¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque además este tipo de patologías, si se cogen a tiempo, tienen una solución relativamente fácil, dependiendo ya de la enfermedad que tengas. El problema es cuando se cronifican, ¿vale?
Sí.
Entonces ya es muy complicado salir de este tipo de problemas de salud cuando se han cronificado. Entonces, en el momento en que tú empiezas a detectar, o si tú no te das cuenta el entorno tuyo te dice, oye, yo no eres el mismo, has cambiado tu forma de ser, tu carácter, no duermes bien, no te encuentras con ganas de estar con la gente, sí. En fin, tú mismo también te das cuenta, consúltalo con tu médico. Uh-huh. Lo primero de todo, ¿eh? Que él te va a orientar, te va a decir, te va a ayudar, ¿vale?
Sí.
Luego, como hemos dicho, intenta identificar qué es lo que te está produciendo esa sensación, porque a lo mejor tú puedes enfrentarte a ella o necesitas a alguien que te ayude a gestionar esa situación, ¿vale? Uh-huh.
Sí.
Igual, utiliza los profesionales, o tus amigos, o tu entorno. Marnis, ¿cómo te puede ayudar? Por supuesto, claro que sí. Marnis siempre intenta ayudar a toda esta gente que tiene este problema, sobre todo en sus inicios, utilizando el efecto que en ese caso tiene para tu estado de ánimo, ojo, y para regular tu ciclo de sueño-vigilia,
sí,
como es el triptófano unido a la melisa y a la vitamina B6, ¿vale? El complemento se llama triptofamar.
Triptofamar, vale.
Triptofamar, y hay que tomar una capsulita todos los días antes de irte a la cama a dormir.
Es que estas cosas de la mente... Jacinto, tú que eres director de medicina interna del hospital donde trabajas, ¿también tocáis vosotros este aspecto de la salud mental?
Hombre, no tan especializado como los compañeros que se lo son,
sí,
pero nosotros tratamos en el servicio de medicina interna sobre todo gente mayor, que es muy frecuente que tengan estos cuadros ya, pues por desgaste, por no fabricación normal y corriente de las hormonas o prehormonas que tienen que funcionar para evitar estos problemas, y muchos tienen problemas de salud mental o ya vienen de casa con ellos, y tenemos que seguir tratándolo. Por supuesto que tenemos mucha experiencia en este tipo de patologías, sí, porque nos los vemos día a día, ¿no?
Sí, sí. No, yo te lo digo porque me ha llamado la atención, y últimamente cerca de mí han habido algunos casos, de problemáticas que tienen que ver con la salud mental, etcétera. Me ha llevado la atención el inciso que has hecho de, bueno, acudir rápidamente al médico. Es decir, a la mínima que te lo sientas, más vale prevenir, porque sí que es cierto que si se enquista es muy difícil de tratar, de dar pasos atrás, de recuperar este equilibrio, este buen ánimo, en los distintos variantes, que se puede dar un problema de salud mental. Y cuando se enquista, ostras, es complicado. Por lo tanto, sobre todo animar a los oyentes, que hoy en día estas cosas, puede que hace años, si decías, es que estoy desanimado y voy al médico, bueno, pues hubiera esta cultura de, bueno, pues sí, tú lo que tienes es mucho cuento, cosas de ese estilo, ¿no? Hoy en día todas estas cosas están muy incorporadas, las tenemos como muy interiorizadas, y no hay que tener ninguna vergüenza, ningún reparo a ponerse en marcha, porque sí que es cierto que si te esperas un poquito o te despistas, luego es mucho más complicado.
Ojo, y una pequeña puntualización. Uh-huh. Y que la gente tampoco se lo tome mal cuando el médico te lo dice. Uh-huh. Que muchas veces le damos la mayor.
Ah, es verdad. Sí, ¿vale? Sí.
Ya cuando tú estás viendo a una paciente que le conoces de varios de tiempo, uh-huh, o lo ves o lo tienes ingresado varios días, y le dices, pues mire usted, aquí también hay un componente que puede ser más de origen de salud mental. Hay mucha gente que se lo toma fatal, como si le estuvieras insultando.
Es curioso, ¿eh?
Es así también, o sea, hay una especie primero de rechazo cada vez menos a consultar este tipo de problemas, pero es que hay más rechazo a admitir que lo tienes. Uh-huh. Que eso también es un gran problema, ¿eh?
Hombre, y tanto, porque bueno, toda la vida hemos... Una de las frases, ¿no, Jacinto, de toda la vida, el primer paso para solucionar un problema es admitir que tienes el problema.
Porque
si no, es que es completamente imposible. Y hay veces que lamentablemente llegan las personas a extremos, ¿no? Ya cuando estás contra la espada y la pared es cuando dices, necesito ayuda. Y esto es un problema. Bueno, qué ánimo, amigos oyentes, si alguno se siente de esta manera. Adelante, hacia el médico que te va a guiar, como dice Jacinto, te va a aconsejar, te va a poner herramientas en tus manos para solucionarlo. Y luego el triptofamar para regular este ciclo vigilia-sueño, que es muy importante para mantener un equilibrio, para sentirte fuerte, para afrontar los días con energía. triptofamar de Laboratorios Marnis, una cápsula, hemos dicho, media hora antes de ir a dormir, una cosa así.
Correcto. Sí,
perfecto.
Sí, perfecto.
Bueno, pues nos hemos recreado un poco en este tema, pero considero que es importante, sobre todo también pensando en Jordi de Girona, que nos ha enviado este correo tan sincero y también explicado. Y bueno, esperemos sobre todo que esté en manos de los médicos pertinentes y que incorpore desde ya este producto natural de Marnis, que le va a ayudar muchísimo. Tenemos todavía unos minutos para seguir con más correos. Por ejemplo, María Bosch, que nos escribe desde Sabadell. Mira, dice que desde que entró en la menopausia ha estado experimentando dolores articulares. Y ella nos pregunta si hay alguna relación y si hay algún producto de Marnis que pueda aliviar estas molestias. Bueno, yo aquí, ignorancia cero, me quedo en tus manos porque no sé si realmente puede haber una relación entre el dolor articular y la menopausia, Jacinto.
No.
No, no. ¿Eh? En este caso será casualidad.
Sí, vale. Sí, ha sido coincidencia que, bueno, pues dentro de la multivariedad de patología que te puede dar la menopausia, los dolores articulares no entran dentro de esa pluripatología que pueden tener.
Por lo tanto, muy bien.
Es verdad que tienen una descalcificación más acelerada del hueso, pero eso no produce dolor. Puede producir rotura o fisura, que es la que luego te puede producir el dolor.
Vale.
Pero no, los dolores articulares normalmente son por trastorno degenerativo articular. Que haya coincidido, eso sí que se lo puedo comprar, pero no que sea una causa directa de la menopausia.
Vale,
¿no?
Vale. Pues,
¿no?
Pues bueno.
O sea, vamos a mejorarle, ¿no te parece?
Hombre, claro, si tiene dolor articular, y mira, esto ya se lo podemos decir a María Bosch de Sabadell, no tiene nada que ver, pero aún así vamos a, evidentemente, a dar algún tratamiento, alguna ayuda de complemento alimenticio para estos dolores articulares.
Lo primero, vamos a aliviar el dolor, que es lo que más le interesa, ¿vale? ¿Cómo? Utilizando el efecto conjunto de la cúrcuma y el arpagofito.
Vamos.
En ese complemento que ya nos sale de carrerilla, que es el Mialtrim.
A tope.
¿Vale? Mialtrim, de 1 a 3 cápsulas. Y para intentar enlentecer lo que probablemente le esté provocando esos dolores articulares, que sea la artrosis, pues ese colágeno con ácido hialurónico y omega 3, escaramujo, condroitin y glucosamina, ortiga, calcio, etcétera, etcétera. Con Artrohelp Forte.
Perfecto.
Artrohelp Forte, un vial todos los días de forma continua y constante, porque el efecto lo notarás con el paso del tiempo.
Artrohelp Forte y Mialtrim para calmar el dolor de manera natural, para aliviar los dolores directamente. Es la recomendación de Jacinto Valverde, en este caso para María Bosch, que nos ha escrito desde Sabadell con esta consulta de dolores articulares. Es que claro, Jacinto, a veces eres como un poeta, porque en los últimos 30 segundos has dicho el lentecer, que me parece una expresión maravillosa, y has nombrado una de mis palabras favoritas del léxico español, que es escaramujo. Me parece una palabra preciosa. Y de hecho ya te digo yo que Silvio Rodríguez, del cual yo era muy seguidor y últimamente me he desenganchado un poco, Silvio, el cantautor, el cubano, tenía una canción que se llamaba Escaramujo, y no hay día que lo mentes que no me pase la canción por la
cabeza. Me alegro mucho.
Pero lo del lentecer, de verdad, fantástico, fantástico. Me has recordado una serie, ya te contaré por privado, no cansemos a los oyentes con misterias, pero hay una serie que me vuelve loco y que todo el mundo lo sabe porque lo digo regularmente, que es el doctor Fraser Crane, que también utiliza esta expresión. Y mira, os habéis unido, en mi cabeza os habéis unido.
Intento cambiar un poco los adjetivos.
Que de verdad, que poeta, eres un poeta, Jacinto. Y ya está, y que en aprenguin. Aquí en Cataluña decimos que en aprenguin.
Ahí está. Para eso soy, como decís vosotros, el cap del cervell, ¿no?
Omar, por algo, no por casualidad, Jacinto Valverde. No por casualidad.
Yo creo que más por ancianidad, que otra cosa.
Bueno, oye, la veteranía es un grado, todo suma. Claro, evidentemente, eso está muy bien. Vinga, doncs, els productes que ens recomana el poeta i doctor Jacinto Valverde els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. Podeu també consultar la seva completíssima pàgina web, on tenen allà catalogats tots els productes de Marnis, però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia, farmàcia de confiança. Segur que sabeu hasta el nom de la farmacèutica, del farmacèutic, de la herboristeria. Bueno, segur que sí. Doncs allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Jacinto, un placer. Una nueva sesión de recomendación de complementos alimenticios, de consultas eficientemente resuelta aquí en Radio Estel. Y nos escuchamos en próximas ediciones. Jacinto, muchas gracias. Termina de pasar un buen día.
A ti, un abrazo grande. Adiós.
vinga, nosaltres que estem a punt d'arribar a la una del migdia, farcits com esteu de consells per portar millor la vostra salut, el vostre benestar. Amb tot això arribarem a aquesta hora, al punt de la una, i encara ens quedaran minuts per endavant per seguir recuperant, bueno, tantes coses. Lo bo i millor d'aquí de la caravana. Ens queda una darrera hora molt interessant, ja us ho dic ara, ja us avanço. No marxeu perquè gaudireu en tot el que estem fent aquesta setmana. Fins ara mateix.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.